I ara podem dir que estrenem col·laboradora al Connectats. Avui ens visita la nutricionista del Cap de Castellà, Laura Pastor, per parlar-nos dels beneficis de la dieta mediterrània i d'algunes recomanacions per menjar de manera saborosa, sana i fresca aquest estiu. Saludem la nostra companya Rocío Gómez i també la nutricionista Laura Pastor. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens explicava la Carme tota la feina que feu des del CAP en l'àmbit de la nutrició i, esclar, aquesta és la primera vegada que vens, Laura, al programa. De tant en tant apareixeràs al nostre espai de gastronomia o de salut o de nutrició i, esclar, el que hem de fer és conèixer una mica tota aquesta feina que fas al CAP de Castellà.
Sí, bé, jo sóc la dietista nutricionista d'aquí del CAP de Castellà. I bé, som una figura de nova incorporació, com sabeu, a la primària fins ara no hi érem i a poc hi hem anat entrant. La idea és pues, cohesionar els EAPs, cohesionar els equips d'atenció primària amb algo que ells porten fent tota la vida, que és defensar l'alimentació saludable. Nosaltres el que donem és cos, cohesionem i ajudem a l'EAP en que realment aquest objectiu es dugui a terme entre la població, no? Llavors, la idea una miqueta és que els diferents estaments de l'EAP pues, fan cribatges i ens acaben derivant persones pues, que requereixen d'aquest tipus d'atenció. De fet, tothom es beneficia d'una alimentació saludable, no? De millorar la seva alimentació. És una feina que, com aquell qui diu, no s'acabaria mai. I nosaltres tenim un perfil grupal i comunitari, sobretot. ¿Vale? Per exemple, aquí a Castellà, ara mateix, aquesta setmana, estem fent pues, grups, per exemple, de risc cardiovascular, també d'obesitat, i també d'hàbits alimentaris saludables. Per tant, qualsevol persona pot millorar la seva alimentació a través d'aquests grups.
El que feu també és treballar en xarxa, no? Tots els especialistes, hi ha una atenció transversal a totes aquestes persones que van al CAP i, esclar, potser no saben que tenen un problema amb la nutrició. Ells van fent, van menjant, i de cop i volta, i hipertensió, una miqueta de sobrepès, no? I aleshores us poseu a treballar tots en equip.
Efectivament. Fem pinya perquè al final això és un abordatge pues, multidisciplinar. De fet, som el que mengem i també mengem el que som. Vull dir, al final els nostres coneixements i bueno, pues, les informacions que ens van arribant són les que ens fan anar canviant d'hàbits i cada vegada pues, atinar més, afinar-nos més a un estil de vida saludable, no? I llavors, pues, bueno, una mica com dèiem, al final l'alimentació, sovint, jo a vegades penso, ostres tu, no anem enfocats, no? Perquè sovint pensem en l'alimentació com a purament calories, grams, greixos, proteïnes, i en realitat els aliments van molt més enllà, són font de salut, no? Allò que diuen, no? Que tu medicina sea, no? Els aliments que tu menges. Per tant, és molt important treballar l'alimentació per tots els aspectes de la salut, i tant per fomentar aquesta salut i que tots puguem fer 100 anys i bufar les espelmes amb tota la salut del món o amb tota la qualitat de vida del món, com també per evitar totes les patologies derivades d'una mala alimentació, doncs una miqueta doncs el síndrome metabòlic, no? Que està molt a l'alça. Al final, doncs, les dislipèmies, les obesitats, les diabetis, tot això va guanyant terreny. I com a societat crec que tenim el deure d'anar doncs, corregint aquestes situacions.
Fet aquesta introducció, el que hem de fer és parlar d'una dieta saludable i, en aquest cas, la dieta mediterrània és la reina, no?
Efectivament, som una miqueta pues, l'ullet en aquest aspecte. Hi ha molts patrons a nivell mundial que estan relacionats amb una alimentació saludable, amb una longevitat, però, ostres, el Mediterrani gaudeix d'una salut espectacular, realment, no? I al final una dieta mediterrània, pues, la conca mediterrània té la sort de tindre el clima, de tindre els aliments, i al final pues, és factible fer aquesta dieta a la zona del món on estem. Al final, una dieta mediterrània, i l'OMS així ho diu també, una alimentació saludable, és aquella que és variada per necessitat, és a dir, el que fa un aliment no ho fa un altre. Per tant, és una tonteria pensar que un gran plat de macarrons o d'arròs o de verdura o de ens aporta tot allò que necessitem. El que hem de fer són combinacions alimentàries. I per això què fa falta? Doncs el primer, entendre quin grup d'aliments pertany l'aliment que tenim al davant, per tal de saber-lo combinar correctament. Seria una miqueta el que té la qüestió. I aquí apareix el plat saludable, per exemple.
Ens podries fer un exemple de plat saludable? Per exemple, si féssim un menú d'aquesta dieta mediterrània, el primer plat, què podria ser?
Bé, doncs un primer plat normalment consta de verdures, no? La verdura... Aquí hi ha d'haver tres elements importants a l'hora de fer un àpat. Tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar, com... Bueno, la resta també han de ser variats, però sobretot el dinar i el sopar han de ser variats per necessitat. Anem a posar un exemple que és una mica una paràbola, però quadra. Si jo tinc una fàbrica que fa sardines en llauna i les encaixa i envia, el que fabrica són caixes de llaunes de sardina, en aquesta fàbrica li faran falta tres elements. Sardines per una banda, caixes de cartró per una altra i llaunes per una altra. Si arriba una furgoneta de cada dematí, doncs estupendo, la fàbrica ho ajunta i treu els seus lots de caixes de sardina. Què passaria si en lloc d'això arriba un tràiler de caixes de cartró? Doncs que ni les llaunes entren ni les sardines entren, de manera que la fàbrica col·lapsa i no pot fer la seva feina. Doncs el nostre cos és igual, vale? Per això justament a cada àpat hi ha d'haver una varietat de grups d'aliments. Per tant, aquí hi ha tres actors importants en tots els dinars i en tots els sopars. Per una banda haurien de tenir verdures, el grup de les verdures, per una altra un grup dels farinacis i per una altra banda el grup dels proteics. Vale? Cadascú farà coses diferents, les verdures són reguladores, els farinacis porten glucosa, hidrats de carboni, que serien la gasolina d'aquest cotxe, i per una altra banda el proteic són estructurals, vale? És a dir, un cotxe per moure's tan aviat li fan falta rodes i portes i finestres com li fa falta gasolina. Vull dir, al final, sense una cosa no fem l'altra. Per tant, aquesta varietat és essencial. Per tant, a mi sovint em diuen, és que a mi l'arròs em cau malament. I jo penso, bueno, és que quan mengeu arròs, mengem platarros d'arròs on només hi ha arròs. És lògic que aquesta digestió no funcioni, és lògic que el cos no tingui els elements que li fan falta, perquè és un problema de varietat, de càlcul de la jugada, no? Per tant, a l'hora de sentar-nos a dinar i sopar, tots hauríem de fer el següent exercici, i és buscar els tres mosqueteros, no? Els tres actors en discòrdia, i veure si realment hi són. Què pot passar si no hi són? Pues que si em falta verdura, a la força, el plat buit no està, aquí s'està o duplicant el farinaci o duplicant el proteic i la verdura queda a zero. Per tant, això és un trípode, és un equilibri que s'ha de donar en tots els dinars, sobretot, i en tots els sopars, vale? Que és on entra pues, més quantitat de calories i més menjar, no? Llavors aquí sí que hauríem de tenir molt present aquest equilibri alimentari. I bueno, per això hi ha una ciència que és la dietètica, no? que ens ho resumeix i ens ho explica.
Clar, també passa que anem amb molta pressa, poques vegades tens temps de dedicar aquest temps a cuinar, no? I en aquest cas tu dius que l'alimentació ha de ser conscient, no? Quan mengem hem de saber que estem posant una mica la benzina del cos i hem de fer l'esforç de dir, doncs mira, aquesta setmana no hem fet llegums, doncs una miqueta, no? No hem fet peix, doncs tal dia busquem que hem de menjar el peix, no? Hem de fer aquest quadre amb molts colors i no sempre pintar-los dels mateixos, però és veritat que la gent de vegades anem amb una mica de pressa i costa. I ara que arriba l'estiu, és veritat que hi ha més oportunitats de no seguir aquesta dieta mediterrània, no? Perquè tothom va a la terrasseta, que si fas unes tapes, molts arrebossats, la cerveseta, una miqueta per poder també contrarrestar aquest menjar menys habitual, que de vegades a l'hivern és més puntual i a l'estiu sabem tots què passa. No sé si també ens podries proposar alguns sopars que ens ajudin una mica a equilibrar i a fer balança de tot el que estem consumint a diari a l'estiu.
Menys és més. Al final, fer plats equilibrats no requereix grans elaboracions a cuina. Vale? Sí que requereix cuina, no direm que no. Però no significa saber guisar ni ser un cuiner de primera línia. Vull dir, el seu és simplement parar atenció i entendre sobre el tema, saber obrir una nevera i dir, ai, mira, tinc un farinaci, aquí tinc un proteic i aquí tinc una verdura, doncs mira, si els ajunto, fa i bingo. Això i un mínim control. Lògicament, dies de festa n'hi han d'haver, i al final això és un sistema que, si no, no funciona. Si ens posem taxatius i sempre hem de seguir un patró i tal, bueno, doncs segurament aquest patró l'acabarem trencant i acabarem dient, hasta aquí hem arribat. A mi tenia un company que sempre em deia, Laura, els negocis han d'estar contentes les dues parts. Si una de les dues parts no està contenta amb el negoci anirà a rodar. Llavors, el fet de sortir de tant en tant i fer unes tapes i unes cerveses, bueno, doncs no està renyit amb una alimentació saludable. Però, lògicament, aquest no pot ser un pal de paller, no? I al final, de fet, el propi cos t'ho demana. És a dir, quan surts fora i fas fregits i, evidentment, doncs, els olis que es fan servir, doncs, no és un oli d'oliva, lògicament. I tot això doncs, carrega el tub digestiu. I a un mateix li acaba pesant. Acabes dient, hòstia, és que m'ha caigut malament això. No, m'ha trobo malament, tinc malestar. Bueno, doncs una manera de curar aquest malestar és fer-nos un sopar equilibrat i saludable amb aliments reals i sense fregidories, no? Vull dir, al final, jo crec que hasta el cos ho demana, no, al final.
I aquest sopar, per exemple, què estaria? Avui què hauria de sopar, jo?
Bueno, tenim diverses opcions. Al final no hi ha una combinació guanyadora per sobre de l'altra, no? Però, per exemple, un gran oblidat, la llegum. Socialment, doncs, tenim unes dinàmiques diferents a les de fa 100 anys. Els nostres avis menjaven carn, què, dos cops a l'any? Tres cops a l'any? Feien el porc, el pollastre per Nadal i poca cosa més. I, bueno, això tampoc és la dinàmica, eh? La carn és benvinguda. En principi, una carn magra no tindríem problemes i la podem menjar entre 3-4 vegades a la setmana sense cap inconvenient. Però, antigament, el que es feia molt era la llegum. La llegum era un element, un aliment proteic, i com a tal, doncs, li aportava a la societat aquestes proteïnes que el dèficit de carn, econòmicament parlant, era inviable. Llavors, aquesta falta de carn, doncs, feia que la llegum tingués un element protagonista. A dia d'avui els termes estan girats, vale? Tenim unes quantitats de carn al mercat doncs, fora de sèrie, que l'accés de carn evidentment porta molts problemes també, i la llegum ha quedat en un renegada, no? Ha quedat en un racó i ningú li fa gaire cas. Llavors això porta problemes importants, és a dir, hem de pensar que el nostre organisme en realitat és una bossa de bitxos, i parlo amb claretat, és a dir, tenim una microbiota a nivell intestinal i tots aquests bactèries, virus, fongs, llevats són animalets i com a tal doncs, és una granja. I els hem d'alimentar, els hem de cuidar. La fibra vegetal és la que justament alimenta tot aquest sistema, no? de bacteris i tal. El fet de deixar la llegum a part és un problema. És un problema perquè la llegum és un aliment que triplica de fibra la resta d'aliments. Per tant, aquí el que estic dient és que doncs, un plat de cigrons triplica en fibra a un plat d'espinacs, cosa que a vegades ens pot xocar, no? I dic, com és possible això? Doncs això és real. Llavors, clar, si jo, en lloc de menjar-me 3-4 vegades a la setmana un plat de llegum, que és la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, passo a fer-ne un plat a la setmana o cada 10 dies, doncs, bueno, els meus nivells de fibra també es divideixen entre 3.
I això es nota, després?
Es nota tots efectes, vull dir, al final el tubo pues, necessita unes fibres, no, per funcionar, i aquesta microbiota també. Per tant, si rebaixéssim una miqueta els nivells de carn i passéssim a menjar 3-4 racions setmanals i augmentéssim una miqueta aquesta llegum i també passéssim a menjar 3-4 vegades setmanals, aquest equilibri faria que la nostra salut es veiés molt reforçada. Vale? Per tant, jo crec que això és un hàndicap a nivell dels EAPs i les dietistes i nutricionistes a difondre la població.
Per tant, podria sopar una miqueta d'hummus? No estaria malament, que és cigró?
Estupendo.
I és fàcil de fer de manera natural a casa? És fàcil, vull dir, tan fàcil com agafar el pot de cigrons ja cuit, el triturem una miqueta d'un raig d'oli. Podem, no, Laura?
Oh, vaig preguntant, no? O d'oliva, no?
D'oliva, una miqueta de pimenton, una miqueta de sal, i qui vulgui, doncs, una miqueta també de vinagre que li dona un aspecte així com més fresc a la nevera, i és una cosa que podríem sopar. La fruita, a més, a l'estiu, super recomanada perquè, per exemple, la síndria, moltíssima aigua, el meló una mica més dolç, però és veritat que també l'estiu dona com per fer amanides, per menjar fruita, que això també té molta fibra. I recordo que en una trobada que vas fer oberta aquí a Castellans sobre propostes de menús de cara al Nadal, ja fa temps, deies que ens havíem d'acostumar als làctics, principalment, ara que deies la microbiota i la macrobiota, als iogurts, que això és una cosa fonamental de prendre en el dia un parell. Ara està molt de moda el kèfir. En aquest sentit, a l'estiu també, iogurt, per regular-nos
sí,
una mica.
Coita, això ho sabien els grecs i els romans, ho tenien molt clar. Ells sabien que els làctics fermentats, més que els làctics fermentats per bactèries, són font de salut, aquí i a Lima. Llavors, hem renegat també una mica el iogurt natural. Ojo, quan parlem de iogurt natural a tots efectes, eh?
No. Però parlem... sense desnatat o no? Iogurt natural?
No és necessari. En principi, si no hi ha gaire problema, doncs es podria fer un iogurt natural normal. El que no referenciaríem com a iogurt són tots aquells postres làctics, no? Que al final... Que si
quina
no fruita...
pena, també.
Bueno, pena i no pena, perquè compte que al final un iogurt amb gust de maduixa, no ha vist la maduixa la seva vida, no?
Ja.
Pues estem de temporada. Hi ha maduixes a 5 euros quilo.
Sí, ullera, sí.
Agafem un mig quilo de maduixes, posem-les en un iogurt, deixem-ho reposar 10 minuts a la
nevera. Amb una mica de fruit secs.
Per exemple.
M'estàs fent el sopar d'avui,
Ho estàs veient, Si és que al final és gaudir, al final és disfrutar. No és una qüestió de calories i de sopa i planxa. Això avorreix la ment, avorreix el cos. I al final et tires a l'ultraprocessat, dius, bueno, pues si aquesta ha de ser la meva vida, pues se'ns acabó, no? La gràcia està en gaudir, la gràcia està en que, anem a parlar clar, un bistec de vedella de Girona li passarà la mà per la cara a un nugget tota la vida, tota la vida. De manera que al final els aliments reals són els que realment fan gaudir, tant al cos com a la ment. El que hem de tornar és en això.
Laura, gràcies per aquesta estona al Connectats, hem après moltíssim. Espero que gràcies tinguis un molt bon estiu, amb molta fruita i algun gelat.
Clar que sí, i alegria, que també és necessari.
I ens trobem després de les vacances. Gràcies,
molt
bona
bé,
tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.